Les notícies de la Cala Ràdio.
Amb els titulars de les notícies que avui omplen el nostre informatiu, comencem un dia més. L'exalcalde Andreu Martí va obrir el seu primer compte a Andorra un mes i mig abans d'ocupar el càrrec. Segons documentació a la qual ha tingut accés el diari El País, Andreu Martí va obrir 5 comptes a Andorra on hi va acumular més de 2 milions d'euros. Més de 10.000 persones clamen per la pau i contra el terrorisme a Cambrils. Una manifestació encapçalada pels cossos de seguretat i serveis d'emergència va recórrer el passeig de les Palmeres fins al lloc de l'atemptat. Moren els 5 ocupants d'un cotxe en un xoc amb un autobús a Salou. Segons testimonis, només el conductor duia el cinturó de seguretat. La collita de sal al Delta de l'Ebre arranca amb una previsió de fins a 110.000 tones. Es preveu recollir fins a 30 tones de flor del Delta. Un dron en forma de rapinyaire és el nou mètode per espantar ocells al Delta. L'aparell imita una barreja entre gavilà i astó i es pot pilotar de forma manual amb una tablet o bé programar automàticament el seu vol. Els Caleros van afrontar el partit amb només 6 jugadors del primer equip i la resta juvenils. Victòria per 2-1 del primer equip de futbol davant l'Amposta B. Titulars a la Cala Ràdio d'avui dilluns 28 d'agost de 2017. Segons publicava diumenge el diari El País, l'historial de corrupció de l'exalcalde Andreu Martí de l'Ametlla de Mar remunta un mes i mig abans d'arribar al càrrec quan va obrir el seu primer compte a Andorra a l'Anbank, en el qual va ingressar 3.500 euros. Concretament, segons en revela la documentació portada per Andorra a la comissió rogatòria sol·licitada pel jutjat d'instrucció del Vendrell en el marc de l'operació tèrmica a la qual ha tingut accés a aquest diari El País, va ser el 15 d'abril del 2003, 40 dies abans d'unes eleccions a les quals Martí concorreria com a gran favorit, quan el polític de Convergència, en aquell moment regidor, i l'esposa de llavors van anar a Andorra per obrir el seu primer compte. El primer dels 5 comptes que l'exalcalde va arribar a controlar en aquest país andorrà i a partir del qual Martí va crear un petit imperi financer en paradisos fiscals que li va permetre acumular fins al dia de la seva detenció un total de 2,3 milions obtinguts gràcies a suposats suborns. Segons El País, la comissió rogatòria revela que 8 mesos després que l'Andreu Martí es convertís en alcalde, el 13 de febrer del 2004, algú va fer un ingrés en efectiu de 117.500 euros en un segon compte de l'alcalde, aquest obert a la banca privada andorrana. En els 16 mesos següents, aquest mateix compte rebria 4 importants transferències bancàries per un total de 352.527,38 euros, a un ritme d'una de cada 4 o 5 mesos. En tots els casos, els diners procedien del compte andorrà d'una societat radicada a Panamà anomenada Harfin Investment Corporation, els titulars de la qual eren Daniel Mestre, qui moria el 2015, i el seu fill, Oriol Mestre, aquest resident a Andorra i també detingut juntament amb Martí en l'operació tèrmica, és un vell conegut de la justícia espanyola pel seu paper com a blanquejador i arquitecte de complexes trames societàries en paradisos fiscals. Segons la documentació a la qual va accedir El País, Mestres i el paradís fiscal de Panamà tornen a aparèixer en l'historial de Martí mesos més tard, ja que l'exalcalde va obrir a Panamà el juliol del 2005 una societat, Hable International, que li permetria mantenir els seus fons resguardats de la hisenda espanyola. A més, els documents revelen que Martí va utilitzar a Panamà els mateixos testaferros i despatxos d'advocats que estava utilitzant Mestres. En els anys següents, l'exalcalde de l'Ametlla no va deixar de rebre importants quantitats de diners de societats panamenyes controlades per Mestres. L'última d'aquestes transferències va tenir lloc el 3 d'octubre del 2012. Poc després, el dia 19, Mestre va ser detingut en el marc de l'operació Emperador. Després d'aquest arrest, al gener i febrer de 2013, Martí va decidir liquidar la seva primera empresa a Panamà i substituir-la per una de nova, anomenada Cafar Real Corporation. Durant aquests anys, Martí també va augmentar notablement el seu patrimoni, segons dades del registre de la propietat. El 2008 va adquirir un habitatge per valor de 260.000 euros. Posteriorment, el 2012 va comprar un segon habitatge amb una hipoteca de 180.000 euros. Després de ser detingut dues vegades, al maig i juliol del 2016, Martí va passar 3 setmanes a la presó fins que va aconseguir reunir la fiança de 600.000 euros decretada pel jutge en el seu segon arrest.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Tots som cambrils. Sota aquest lema, unes 16.000 persones es van manifestar divendres al vespre a la ciutat per homenatjar les víctimes dels atemptats i com a mostra de rebuig al terrorisme. Una riuada de persones van convertir el Passeig de les Palmeres en un clam per la pau i la llibertat. La marxa va finalitzar al davant del Club Nàutic just al punt on la matinada de divendres passat es va produir l'atemptat. Durant tot l'acte es van viure moments molt emotius, amb aplaudiments als cossos policials i serveis d'emergències que van encapçalar la manifestació. Els crits de «Tots som cambrils i no tinc por» també van ressonar pel passeig marítim. Al final del recorregut es van realitzar ofrenes de flors als llocs de l'atemptat. En un segon lloc de la manifestació es van situar els representants institucionals, entre d'altres, i van assistir el vicepresident del govern, Oriol Junqueras, els consellers Mundó, Serret i Vila, la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, l'alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el líder del PSOE, Pedro Sánchez. El vicepresident del govern, Oriol Junqueras, va defensar que la societat es manifesta per mostrar que el terrorisme no ens canviarà.
La societat catalana, avui en particular la societat de Cambrils, es manifesta per demostrar que el terrorisme no ens canviarà, que no canviarà la nostra societat, i per això és tan important que avui a Cambrils hi hagi hagut tanta gent i sobretot també que demà a Barcelona sigui una manifestació massiva.
Per altra banda, la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, va agrair als cossos de seguretat la feina feta en els atemptats i a la societat units en el dol.
Units en el dolor, units en el dol, però units també en la lluita contra el terrorisme. Agraïment absolut als serveis mèdics d'emergència, a tots els professionals sanitaris, un agraïment absolut a totes les cossos i forces de seguretat, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Policia Nacional, i agraït sobretot a la societat de Cambrils, a la societat de Tarragona, a la societat de Barcelona, a la societat de Catalunya, de la resta d'Espanya, d'Europa i del món. Gràcies a tots els voluntaris, gràcies a tota la societat, perquè no tenim por i junts ens en sortirem i junts lluitarem contra el terrorisme a casa nostra, a Europa i al món.
Paral·lelament, un miler de persones es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa per la pau i la cohesió social. Ho van fer sota el lema Tortosa per la pau i la convivència, en una concentració organitzada per la xarxa per la convivència de Tortosa. I canviant de tema, anem cap a Salou perquè els 5 ocupants d'un tot terreny van morir en un xoc amb un autocar de línia. L'avís de l'accident es va donar al voltant de les 4:30 de la tarda a l'avinguda Cap de Salou. El vehicle va impactar contra la porta oberta d'un altre que estava estacionat. Va perdre el control i va acabar envaint el carril contrari per on venia l'autocar de línia de la companyia Plana. Les 5 víctimes mortals són el conductor de 83 anys, la seva esposa i la germana d'aquesta, tots 3 de Reus, i 2 germans de l'Aragó, tots jubilats. 5 dotacions de bombers van treballar en el sinistre, a més de la policia local de Salou, Mossos d'Esquadra, diverses ambulàncies del SEM i un helicòpter. El conductor de l'autobús i els 10 ocupants van resultar il·lesos. Tampoc van patir danys els ocupants del cotxe, contra qui va topar al tot terreny 4 joves francesos. La collita de sal al Delta de l'Ebre ha arrencat aquest dilluns a les 7 del matí amb una previsió de collir-ne entre 100.000 i 110.000 tones, una xifra semblant a la de l'any passat. Joan Sucarrats, gerent d'Infosa, l'empresa que gestiona les salines de la Trinitat a la Punta de la Banya, ha explicat que la situació ideal perquè sigui un bon any és perquè faci molt sol, ja que viuen de l'evaporació i, sobretot, que no plogui.
Sí, aviam, la campanya, un cop ja obrim les basses i comencem a collir, l'únic problema és que no ens plogui, que és el que més ens pot, el que menys ens pot perjudicar. És a dir, ara ens ha de respectar el temps fins això, fins al 13-14 de setembre que acabarem. Bueno, això tot depèn de la quantitat d'aigua que caigui, eh? Aviam, si plou una pluja normal de 10-15 litres varia poc, però si ja plou 50-60 litres ens pot arribar a variar. Tot depèn de la quantitat d'aigua que ens pugui arribar a caure.
Són unes condicions que s'han complert durant aquesta primavera i estiu i que justifiquen les previsions optimistes. Pel que fa a la collita de la flor del Delta, un producte gourmet, es preveu un bon any entre un 28 i un 30 tones per recollir. La campanya s'allargarà fins a finals de la primera quinzena de setembre, un període en què esperen que, un cop obertes les basses, la manca de pluges continuï per assegurar la previsió. Sucarrats ha destacat que la flor del Delta necessita pocs vents. A més, perquè es compleixin les previsions, el temps ha de continuar sec, sense pluges abundants, durant la campanya de recollida.
Sobretot manca de pluja. Nosaltres vivim de la evaporació del sol i del vent. Per nosaltres l'ideal és que faci molt de sol i molt de vent, sobretot vents de terra, i que hi hagi poca pluviometria, que és el que hem tingut aquesta primavera i aquest estiu. I pel que és la flor de sal, el que ens afecta molt és que hi hagi insolació, però que hi hagin pocs vents. Aquest any, tant la primavera com l'estiu, no hem tingut massa vent, que això ha favorit la producció de la flor de sal.
Només entre un 10 i un 15% de la sal del Delta va dirigida directament a l'alimentació humana. La resta va destinada al mercat industrial, des del tractament d'aigua, sal per piscines, mercat de pells, la indústria alimentària o de carreteres. Les aus en rapinyaires són molt utilitzades per caçar petits mamífers o altres aus. El que diferencia aquests dels altres és que és mecànic. Es tracta d'un dron biomimètic que imita una barreja entre gavilà i astor. Es poden programar els vols o es pot pilotar de forma manual amb una tablet. La seva missió, fer d'espantaocells i evitar les pèrdues en cultius que ocasionen altres aus. El director de l'àrea forestal d'Agromèdia, César Ortega, ha destacat que el major dany a l'arròs és causat pels flamencs.
Aquí, en el caso concreto del Delta del Ebro, pues el mayor daño al arroz o el mayor ataque al arroz proviene de los flamencos. Y la época adecuada pues es en la época de cultivo, que es cuando están, digamos, los brotes recién puestos y bueno, pues puede causar muchos daños. También otra época interesante pues es la época en cuanto está el arroz ya brotado y bueno, pues ya lo único que hay ya se expande un poco el campo, más allá del flamenco, a patos y otras aves que se puedan alimentar del propio arroz.
El passat dijous es van a conèixer els pagesos del Delta de l'Ebre en el marc de les jornades de l'arròs en del Delta que organitza l'empresa Ebre Cultius, on es va presentar moltes novetats pel sector arrossaire. Joan Carlos Fornós, gerent d'Ebre Cultius, ha explicat que s'ha presentat la continuïtat de la iniciativa de la sembra en sec.
A veure, hem presentat la iniciativa que va començar l'any passat de la sembra en sec, la continuïtat de les 90 hectàrees de l'any passat, que s'ha transmès enguany sobre unes 3.000 hectàrees, hem ensenyat alguns camps i algunes varietats, més que res, novedoses, resistents a la pericolària, que és un fong que enguany ha causat molts de problemes a la majoria d'arrossals del Delta.
A la jornada, que es va allargar durant tot el matí, van participar unes 125 persones. I tanquem parlant de futbol, el nostre informatiu, perquè el primer equip de futbol de la Cala, amb només 6 efectius de la primera plantilla i molts juvenils a la convocatòria, va guanyar dissabte al vespre per 2-1 a l'Amposta B de Quarta Catalana. Aquest era el 7è partit de preparació dels caleros, que es van imposar amb gols del juvenil Joan Vendrell i de Pepe Madrid. Novament, les moltes baixes dels caleros, per motius laborals uns i per lesions als altres, han llastrat la preparació de l'equip al llarg d'aquest mes de pretemporada, obligant a Josep Subirats i Xavi Borràs a convocar components de l'equip juvenil. El debut de l'Ametlla de Mar a la competició oficial al Camp del Godall el diumenge dia 3 es preveu complicada, donat que a hores d'ara no se sap quina serà la convocatòria que podrà fer el cos tècnic.
Si
circumstàncies són les que són. Tenen que a l'estiu pues, aprofiten la campanya per a poder treballar, perquè estan estudiant durant l'hivern, altres lesionats, però bueno, podem estar contents que tenim un bon juvenil que pot ajudar en qualsevol moment i dona bé la cara i contarem amb els que tenim i ens reforçarem del juvenil que són capaços, vàlids i amb molta qualitat per poder ajudar-nos i treure això endavant, que al final tenim una cantera àmplia i volem el futbol amb gent del poble i ha de ser així. El juvenil se forma, s'està i quan convingui ajudar el primer equip jo crec que no hi haurà cap problema i ho faran amb tota il·lusió i ganes del món. I en si el partit, doncs, bueno, l'últim partit, darrer partit de preparació, crec que l'equip està preparat per afrontar el partit del Godall i a partir d'aquí res, il·lusió, ganes i el diumenge a Godall a tots tres punts, claro.
La pretemporada a Calera finalitza amb 4 victòries davant del Camarles B, la Cava i Juvenil de la Repitenca i l'Amposta B, i derrotes davant del primer equip de l'Amposta, el Camarles i el Jesús Catalònia.
Optimus Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, patrocina el temps.
Saludem la Carme Farnell. Carme, com es presenta la jornada? Bon dia.
Bon dia, hem començat aquesta setmana amb temperatures lleugerament més baixes que les d'ahir. Tot i això, avui al migdia s'espera que les màximes siguin molt similars a les d'ahir. Les més altes s'han de registrar cap a la zona de la Ribera d'Ebre, on podran pujar fins als 34 o 35 graus. A la resta de la zona sí que les temperatures quedaran una miqueta més baixes i és que el vent de component est fa que les temperatures màximes en aquest sector no puguin pujar tant. En conjunt, també hem començat el dia amb alguns núvols, però menys que ahir. S'espera que faci més sol durant el matí, però a la tarda també han de créixer algunes nuvolades cap a la zona dels ports. Tot i això, el temps se va inestabilitzant i durant aquesta propera nit, matinada i també durant el matí de demà s'espera que vagin caient alguns ruixats. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Carme. Ara mateix 30 graus de temperatura a l'Ametlla de Mar, temperatura deixa fogó, ojo al dato, 41 graus. Humitat relativa al 70%, 1.009 hectopascals de pressió atmosfèrica.
A Optimus Serafí treballem cada dia per oferir-te un servei més proper, professional, de confiança i amb una gran varietat de productes a la teua disposició, perquè tu només hagis de gaudir-los. Optimus Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat a l'Ametlla de Mar.
I fins aquí l'actualitat d'avui dilluns 28 d'agost a la Cala Ràdio. Més notícies cada hora als diferents butlletins informatius o també ens podeu seguir les nostres xarxes socials a Facebook, Twitter i Instagram.